hem d'aspirar cada any ser candidats a guanyar-la, que puguem, siguem conscients que la podem guanyar. Jo el que he dit és que estic convençut de que guanyarem la Lliga contra tot i contra tots. I la Champions, evidentment, esmerçarem tots els esforços que calgui, perquè tenim un equip que és una joia i un entrenador que és magnífic per aconseguir guanyar-la. El que passa que això doncs, no es pot assegurar mai, perquè som esportistes i sabem que només hi ha un que guanya, però enguany ja tenim certa experiència de la temporada passada i que espero que ens serveixi per haver après doncs, a competir encara més, que ho vam fer molt bé, i en aquest sentit doncs, estic orgullós dels jugadors que tenim.
Qui és més favorit, el Barça de guanyar la Champions o vostè de guanyar les eleccions?
Em sembla que aquí fas una pregunta d'aquelles trampa que no he de contestar.
No s'atreveix per si de cas hi ha trampa, jo crec que no, però vaja.
No sé si hi ha trampa o no, em sembla que hi ha trampa.
Quina seguretat té vostè de guanyar les eleccions?
Jo treballo, lluito i faig tot el que puc per explicar als socis l'obra feta i espero que em facin la confiança. Perquè ho he dit aquest matí, no? Ens vam trobar un estadi vell i molt deteriorat, un equip que no guanyava, un club en ruïnes, i ara, gràcies a la confiança dels socis i que ens han deixat treballar amb la nostra experiència i amb els nostres coneixements, tenim un estadi nou, tenim un equipàs i tenim, doncs, un club sanejat. Aquest equipàs té el Hansi Flick a la banqueta i el Deco als despatxos. I, vaja, estic content d'haver retornat l'alegria del barcelonisme i l'orgull del barcelonisme. I, per tant, demano el vot als socis i sòcies perquè estic convençut de que viurem una època apassionant i que seran els millors anys de la nostra vida.
No sé si quan li va cedir el testimoni a Rafael Juste ja li va dir: noi, si arribem a Budapest, la copa l'agafo jo. O no? Això no està...
Jo estic tan content de que si passés això, fos el Rafa el que aixequés la copa o els dos, ja
fins i tot
ja
Víctor Font no ha arribat al cas,
ja et dic que això no me l'assunto si deixéssim el club en mans del Víctor Font, però en qualsevol cas jo estic encantat. És un amic meu que és com, vaja, és quasi un germà, i estic encantat de que hi estigui passant, vivint aquests moments, no? Que els viu també doncs, amb un estat d'ànim que jo crec que és molt propi del Rafa, i els viu intensament, i això és molt bonic de veure.
Ha estat una estona llarga, intensa i interessant parlant amb Joan Laporta, 6 dies de les eleccions del Barça. Senyor Laporta, moltíssimes gràcies i molta sort.
Molt bé, gràcies.
Ara farem una pausa i avui encara amb més retard que mai, de seguida ens actualitzem. Ara venim.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Escolta, el pare li ha agafat el cupó extra dia del pare de l'11 de 17 milions. Què et sembla? No sé si agafar-li alguna cosa més.
Quan?
17 milions.
A veure, 17 milions em semblen prou bé com a regal, eh? No agafaria res més.
17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Cupó extra dia del pare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
T'agradaria sentir-te part d'una comunitat d'empresaris com tu? Poder donar visibilitat i prestigi a la teva empresa i, alhora, trobar un espai on poder connectar amb gent com tu? Això és Empreses de Vanguardia. Un altaveu per al teu negoci i una comunitat per tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça. Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podran resistir los derechos y libertades democràtiques.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Portem 5 anys a ritme de palanques. Palanques que prioritzen turistes. Palanques sense valors, on els principis corren perill i decisions que mai perdonarem. Perquè el Barça no és d'un president. El Barça és de tots. La solució és nosaltres. Vota Víctor Font. Vota Barça.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Catalunya nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra, cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest dilluns a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Si l'Espanyol juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de 9:15, Espanyol-Oviedo.
Els pericos necessiten amb urgència la primera victòria del 2026.
Avui, a partir de 9:15, Espanyol-Oviedo.
Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració de Sergi Andreu.
Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira.
És 9:15, per tant, amb 7 minuts de retard sobre l'horari previst. Avui el president del Barça, o el candidat a la presidència del Barça, em permetrà que digui que és culpa de Joan Laporta. Agnès Marquès, bona tarda.
Bona tarda.
Què ens explicareu al Catalunya Nit avui a 3CAT Info?
Efectivament. A partir de les 10, doncs mira, d'entrada, que estem molt pendents de l'evolució d'aquesta guerra. Avui és el segon dia en què els països de l'OTAN han interceptat un míssil d'Iran sobre en direcció a Turquia, i justament avui doncs, s'estrenarà un equip desplaçat a la zona, al Kurdistan turc. Allà hi tenim un equip amb la Núria Har, que ens explicarà com s'estan vivint aquestes hores allà, a la vegada que estarem molt pendents de la primera roda de premsa que farà Donald Trump des de l'inici de la guerra amb l'Iran. Això serà cap a 11:15. Tenim l'Oriol Serra, el corresponsal a Washington, que l'anirà seguint i que ens explicarà...
La que va fer amb Messi no compta.
Allò, si no era roda de premsa, diríem. Ah. És una comunicació que fa que acceptarà preguntes i pot ser interessant. És d'aquestes sessions que comencen, ja et dic, està prevista 11:45, veurem si comença puntual, però no sabem quan acaba, perquè normalment doncs, dona bastants torns de paraula perquè té ganes d'explicar-te. Allò del Messi, hauríem de trobar una paraula per definir allò del Messi d'aquest dia, però ja li buscareu una
si
altra.
Si és pel que fa Messi, cagada. Si és per Trump, bueno, un acte surrealista més.
Sí, totalment. Bé, la qüestió és que avui el preu del petroli en l'apartatge de conseqüències d'aquest conflicte ha escalat en alguns moments fins als $119 al barril, després s'ha moderat una mica, baixant fins al 100, que continua sent una xifra molt, molt important, i això comença a notar-se a les butxaques. Serem amb una benzinera buscant l'opinió també de la gent, jo no sé...
Fontall, ahir vaig anar jo.
Sí? Vols Fontall? Jordi Costa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal el tema benzina?
Ha pujat la cosa, sí, sí. Una bona hòstia.
Efectivament, això comencem a notar i volem saber com ho està vivint la gent. I després, a partir de les 11, pendents de Donald Trump, parlem amb el Bernat Soler, recollirem el més interessant d'aquesta entrevista que heu fet a Joan Laporta, i també ho combinarem amb el Toni Padilla, que sempre ve els dilluns i que avui ens vol parlar. Repassarem una mica la història de les eleccions a Can Barça. Per tant...
Dona joc al tema.
Sí, sí.
Doncs a les 10, avui a la sintonia 3CAT Info, amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès al Catalunya Nit.
Gràcies.
Agnès.
Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Avui la recomanació és força fàcil perquè la primera hora del Tot Costa té un únic contingut, que és l'entrevista al candidat a la presidència del Barça, Joan Laporta, que podeu recuperar. Òbviament us la recuperem, la podeu recuperar jo crec que ja en uns minutets, aquesta primera hora, amb un Joan Laporta que... ha sentit les paraules de Xavi en directe i diria que ha estat el moment en què se l'ha vist més, no sé si dir indignat
amb
les paraules
molest.
De Xavi, però més per la comunicació no verbal que per la comunicació verbal, que aquí portava el discurs molt semblant al que ja li han sentit a les últimes hores. I més enllà d'això, els amics de Ral de Vinyó, com sempre, ens acompanyen. La raça rústica de port de casa nostra us regala un pack d'espatlla curada i llescada perquè la pugueu gaudir durant un bon àpat de pa amb tomàquet. El primer que truqui al 93207474 s'endú aquest magnífic pack.
De seguida, la Núria de la Fuente ens comunica el guanyador. Abans hem de passar per l'RCD Stadium, on d'aquí a 50 minuts arrenca l'Espanyol Oviedo. Sergi Andreu, Sònia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda.
Sergi, avui sí, no?
Sí, home, avui és el dia. N'estic convençudíssim, Jordi. No em passa pel cap ni la més remota idea que l'Espanyol avui no tanqui a les 11 amb la jornada amb 3 punts més.
Sí, t'agafo la paraula perquè és que si no és contra l'Oviedo ja no...
És que, a més, et dic una cosa. No vull cridar molt temps, perquè no em passa pel cap com t'acabo de dir. Però si avui l'Espanyol no guanya... Si avui l'Espanyol no guanya... Classificació al marge, perquè...
Però l'Espanyol faci el que faci avui acabarà la jornada setè, vull dir que...
Però si avui l'Espanyol no guanya, tenint en compte el rival, i no vull desmereixer l'Oviedo, però és que és amb diferència el pitjor equip de primera, jo crec que començaran a encendre's alarmes de forma notable, en el sentit de com tot el que se li ha anat apareixent de cara a Manolo i a l'equip i als jugadors, que no es comenci a torcer, saps?
Doncs veurem si jo també crec com,
no passarà.
Com el Sergi, que avui l'Espanyol la retrobarà amb la victòria. El Paco Ballesteros és el... guanyador del...
del pack de Ral de Vinyó.
Això mateix, que ara m'havia marxat el...
Espatlla curada.
L'espatlla. Estava buscant l'espatlla i m'ha marxat el Ral de Vinyó pel camí. Sònia, amb qui surt Manolo González per guanyar l'Oviedo?
Doncs en Dimitrovic a la porteria, la defensa, com sempre, Omar Riddle, Cabrera i Romero... Poli Urco al doble pivot, línia de 3 per davant amb Ngongi a la dreta, Terrats al mig del camp, Dolan a l'esquerra i Quique García en punta.
Ngongi és novetat, oi?
Sí, és novetat respecte a la setmana passada. De fet, hi ha dos canvis, Ngongi per Pere Milla i Terrats per Edu Expósito. Recordem que Edu Expósito i Piquel són baixa per sanció.
Ganes de veure Ngongi, Jordi, Sònia. A veure si després d'uns quants partits acaba d'esclatar aquest jugador.
Molt bé, el Sergi és Ngonguista. A veure si avui marca diferències en aquest primer partit com a titular. El partit a les 9, a 3 quarts, el Tot Gira amb el Sergi, la Sònia i companyia. Gràcies, companys, bona transmi.
Gràcies, adéu.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
S'ha posat nostàlgic el Salva Pou després d'aquesta entrevista amb Joan Laporta, per la qual vull preguntar ara quina impressió han tret el Dani, el Marcos, l'Anaís, com heu vist Joan Laporta? Què us ha interessat?
No.
Sí, per una qüestió d'elegància començarà el Dani.
Crec que Laporta a les entrevistes es mou molt bé i estava molt còmode. S'ha emprenyat en un parell de... Emprenyat, o hi ha hagut un parell de qüestions que l'han...
Sí, amb la data de les eleccions...
La Sònia ha jugat bé el
paper de
poli dolent, amb el tema de la data de les eleccions i també amb el tema de si Alejandro Echevarría havia de ser empleat o havia de ser directiu, però més enllà d'això, ha estat en la línia que coneixem Laporta i que l'hem vist aquests dies, però hi ha hagut algunes frases, ha dit textualment, que això no ho ha dit aquest matí, però ha dit, sort que van prescindir de Xavi. quan parlava, quan parlava de Flick, ha dit exactament sort que van presentar.
Aquí és quan s'ha escalfat sentint-lo.
A mesura que el va escoltant, jo crec, i és possible que en pròxims dies encara digui coses més gruixudes, perquè jo crec que a mesura que ho va interioritzant, li sap més greu.
Molt enriquidor per la gent que ho segueix també per Esport 3, veure la cara de Laporta escoltant l'àudio de Xavi. Ha dit, que tampoc ho ha dit aquest matí, que Xavi ja em trucava en campanya i ja em demanava tal, i jo li deia que estava verd. I ha dit també, que no ho ha pogut dir aquest matí, perquè encara no ho sabia o no ho ha pogut veure, ja estic veient reaccions negatives a Xavi. Ja estic veient algunes reaccions. Quan li has preguntat si creu que li farà mal el tema de Xavi, ell t'ha repreguntat a Víctor Font? No, no, a vostè. I crec que ja estic començant a veure reaccions negatives a aquesta qüestió. I noticiable, com tu li has dit, que no pujarà el preu dels abonaments, que jo tampoc ho havia...
Jo crec, vaja, estic bastant convençut que no ho havien explicat, però...
No, no, és que jo li he recordat...
De fet, ell ha dit exactament el contrari.
S'ha fartat de dir-ho, però després ha dit en reunions privades. En reunions privades no podem...
No tenim accés de moment a les reunions sectorials. Mira, una bona notícia que hem tret pels abonats del Barça. Marcos, Anaïs.
Jo l'he vist contingut. Molt contingut, per lo que és la porta, per lo que es expressa, com comunica. No ha sigut un la porta desatat, no ha sigut un la porta amb molta fúria. Jo crec que està guardant energia, perquè això encara...
Queda el debat de dijous aquí a...
Per mi el debat del dijous és el debat, en realitat. Aquest, el d'aquest matí ha estat molt bé, del Grupo Godó, però... considero que el debat del dijous és fonamental, perquè primer a aquesta hora del matí a les 9 hi ha molta gent que està treballant,
ho posa televisat,
clar, i aquest és televisat, i he vist un Laporta encara, o sigui, fa dos dies estava molt més punyent, molt més
fort, no?
sí. I ara l'he vist molt més contingut.
Anaïs?
Jo l'he vist una mica baix de bateria, no? L'he vist com...
Ha dit que estava encostipat,
sí,
que no sigui això.
Que això l'ha afectat. Són molts dies també de precampanya, de fer moltes coses, però sí que l'he vist una mica cansat. Decepció amb Xavi, l'he notat més aviat decepció que no pas... emprenyada, que era segurament la reacció que jo personalment m'esperava que tindria. I sorpresa per aquestes notícies que ha deixat anar, no?, del tema dels abonaments. Interessants també que s'estigui parlant amb la federació pel tema del fair play del femení, del futbol formatiu, perquè no afecti el masculí. Són coses que a la gent li interessa saber. I respecte a Víctor Font, doncs és que és un mestre girant absolutament tots els missatges i s'ho fa venir bé. És un mestre de la paraula, girant ara doncs, el cas Negreira o les declaracions de Xavi o el tema de la gestió de contra tot i contra tots, no?, de col·locar-lo ja en el bàndol enemic, entre cometes. Té el discurs molt clar i en realitat la seva campanya és fàcil, perquè és defensar el seu llegat esportiu, és defensar un equip que està funcionant, un estadi que està a mitges. No s'ha atrevit, m'ha fet gràcia que amb la Sonia no s'ha atrevit a donar-li una nova data. Perquè clar, en principi és diumenge, però t'ha dit no em facis dir dates, sí, perquè no. Veig que alguna cosa ja hem après després de tantes dates. Queden 6 dies, a veure si hi ha alguna... proposta més. A mi m'agradaria escoltar una proposta d'aquesta dels abonaments ben explicada i dir, ostres, perquè m'ha semblat entendre, no sé si ho heu entès igual, que quan s'acabi l'estadi seguiran mantenint
el
preu actual. A mi això m'agradaria saber.
El cost de la vida.
Excepte el cost de la vida i prou, que això ja entenem que forma part del dia a dia, però crec que és una proposta interessant a desenvolupar i explicar-se-la als socis, perquè personalment tinc la sensació que no ha arribat.
I insisteixo que quan encara era en directiva, Maria Elena Fora havia, evidentment amb la boca petita, perquè és una mala notícia, però havia donat per fet que quan el camp estigui acabat, els abonaments...
Jo crec que l'expressió
s'haurà d'actualitzar.
S'adequarien els nous serveis que hi hauria, que seria un estadi molt més modern, molt millor.
I a la resta de clubs, no, també?
Sí, avui ens ha explicat el president, l'expresident, el contrari. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
La Laia ha estat pendent del debat d'aquest matí, el debat del...
L'entrevista que li he fet també a Joan Laporta.
Sí, t'ha agradat?
Sí. Va, sempre interessant tot el que passi. Totes les entrevistes que feu de les eleccions, molt interessants.
Sí? Ah, molt bé, doncs home, sempre s'agraeix. El debat bé, també? Què vols rescatar d'aquest debat?
Era el primer cara a cara, la primera vegada que Laporta i Víctor Font doncs, tenien aquesta oportunitat de dir-se les coses un davant de l'altre. Sobretot hi ha hagut dos blocs molt diferenciats, la part esportiva i econòmica, on els dos candidats han arribat amb la idea de defensar i atacar si calia, amb fair play, però contundents tots dos, Font demostrant que no és el del 2021, vol deixar clar que ell pot afrontar ja un cara a cara amb Laporta, a diferència de les últimes eleccions, i Laporta amb aquella idea de defensar constantment la seva gestió. La part esportiva és on Laporta s'ha sentit més fort d'aquest debat, defensant aquest tàndem d'Ecoflic per davant del trident de Víctor Font, i a la part econòmica és on Font s'ha dedicat a fer preguntes al voltant de les qüestions més controvertides d'aquest mandat, com Comissions, New Era, i aquí és on Laporta segurament se l'ha vist més incòmoda.
Si posem el Barça en mans teves, que ets un tecnòcrata, que estàs amagat darrere un ordinador, el que passarà és que tornarem a estar arruïnats.
Tecnòcrata. Què vol dir això de tecnòcrata?
Ja t'ho dic jo. Que tens Jan, el Barça en un ordinador.
Jan,
que tens el Barça
en un ordinador. El monopoli del Barça en el cor no el tens tu.
No, ni ho he dit.
Tots els culers, inclús els que no t'agraden, els que no t'agradem, portem el Barça al cor. I el que jo t'asseguro també és que segur que jo a la cartera el Barça no el porto. Jo segur que no el porto.
Doncs aquí
ha estat una insinuació que després...
La insinuació de Víctor Font, que ja ho hem comentat amb el president Laporta, que no li ha fet...
agradat i li ha demanat més explicacions.
No li ha fet gaire gràcia. Després Víctor Font ha fet marxar enrere i ha dit, no, jo no dic que tu, jo només dic que jo, no? En fi... Què hi farem? Precisament amb Víctor Font hi tenim el Ramon Salmurri. Hola, Salmo, Granoller. No tenim el Ramon Salmurri. Perdó, havia entès que sí que teníem el Ramon Salmurri. Doncs mira,
ho tindràs, no et preocupis.
Esperem, sí.
No,
donem per fet que no ha abandonat la posició. El que farem és escoltar-vos a vosaltres. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Avui preguntàvem a la nostra audiència què us semblen les crítiques de Xavi a Laporta. Bé o malament?
Doncs mira, bé 22%, malament 78%. I ha estat la tònica des de ben inici de posar aquesta enquesta en qüestió. Des d'X, @DamiàFeixes, crec que són fetes les declaracions de Xavi amb ressentiment. @Grau73, declaracions interessades d'un ressentit. @PapaLeiti, és un frustrat de la banqueta. @JordiGrífol, molt decebut per Xavi, va fracassar totalment com a entrenador i no sap comportar-se com a soci. @DAB-06, si l'any següent en Flick s'hagués perdut tot, tindria motiu, però amb l'any que vam fer amb la mateixa plantilla el deixa molt malament. I @JordiAnento, és trist veure com un ídol del Barça s'ha deixat entabanar pels amics del madridisme sociològic. Però a Instagram, el Quim274 diu, totalment bé aquestes declaracions, algú ha de dir les veritats, i qui millor que una llegenda, a veure si els laportistes encara continuen veient com és de dolent per al club. I el Juan Carlos Pérez Moles diu, crec que Xavi és transparent, és molt trist, però el que explica m'ho crec totalment, té sort Laporta, que la pilota entra i en Flick.
En general, a la nostra audiència no li han agradat les declaracions de Xavi. Amb l'Anaïs ja n'hem parlat abans, Dani i Marcos, que traieu amb...
Jo estic d'acord amb l'audiència del Tot Costa. Crec que Xavi té tot el dret del món a expressar-se com vulgui i, evidentment, no li retrauré, però és evident que no és casualitat. L'Anaïs també mateix ho ha comentat, que hi ha una voluntat electoral al darrere i que... Oi, quina casualitat! Xavi ha estat un any i mig callat i parla just el diumenge abans que... o el dilluns es publica que comenci la setmana electoral i que culmina amb la votació el diumenge. Crec que és evident que darrere de Xavi hi ha tota una sèrie d'intencions i que algunes han estat desmentides, no només per Laporta, sinó per Tebas, em fa l'efecte, amb el tema de sí. Messi, si estava fet i tal. Jo diria, crec que és un míssil directe a la línia de flotació de Laporta, però crec que el caché de Xavi ara mateix en el cap del culer està per sota que el de Joan Laporta.
Jo crec que Xavi no està en el seu moment de més popularitat, és evident, no. Entre el barcelonisme, que no vol dir que afirmacions tan dures no puguin fer pensar els socis del Barça. Marcos, tanques tu.
Bueno, està dit tot. És una entrevista que jo tinc que felicitar el Joan Llupayàs i a l'Anaïs perquè és una entrevista espectacular. O sigui, que digui, sí, sí. Que digui el que digui, i en el moment en què ho digui és diferent, perquè que un exentrenador del Barça es posicioni d'aquesta manera, per mi és molt sorprenent. O sigui, ara tens a Frick que vota a la porta i a Xavi que vota a Font. Mm. O sigui, per mi aquesta és la clau.
Les formes són una mica diferents, però...
Per això, les formes són diferents.
També et dic que Flick és treballador del Barça, només faltaria que evidentment, Flick hagués fet evidentment, el que ha fet Xavi.
Evidentment,
però
evidentment,
les formes són diferents. Evident,
són totalment diferents, i per mi, ho comentava en privat a l'Anaïs i ho faig ara en públic, crec que la intervenció de Xavi pot parlar de tot, evidentment, té tota la llibertat, però la intervenció de Xavi sobre la reunió amb Hansi Flick és lleig. És desvelar una conversa privada, sí, que Hansi Flick no ha fet. Crec que ha parlat a Newcastle.
Ara hi anem.
Sí, però crec que aquest... I que té que tenir ell, que ha estat en aquest lloc, que ha estat entrenador del Barça i que ha patit el que pot estar patint ara mateix Frick, o que ha sofert totes les situacions, l'entorn i tot això, té que tenir una mica d'empatia a l'entrenador, que evidentment hi ha una bona relació perquè va dedicar molt bones paraules, però que en aquest moment jo crec, i a un dia d'un partit de Champions, o sigui, la situació és a Xavi li hagués agradat que Frick hagués dit això?
No. Però això és igual si és abans d'un partit de Champions o en pretemporada. Jo crec que Xavi no pot revelar una conversa personal.
Privada.
I és això el que no
més,
li agrada.
A la generositat que va fer Hansi, que va anar a la seva casa, que va parlar amb tranquil·litat i que no ha revelat
no tenia
mai.
Per què, perquè Xavi havia dit que plegava. És a dir, tampoc és que Hansi Flick hagi apunyalat ningú ni hagi traït ningú.
Però jo crec que Xavi deixa Hansi Flick, que comparteixo el que dieu, però crec que deixa Hansi Flick en una molt bona posició.
Diu que és una persona noble que va de cara,
que li agraeix, que tenen una conversa, i crec que és de lògic que l'entrenador del Barça tingui aquesta capacitat de dir, ostres, pues si jo crec que he de tenir una conversa en privat, i el deixa molt bé, sincerament.
Efectivament, el deixa molt bé de visitar-lo. I...
Entenc la reacció de Flick 100%, però com la Sònia li recordava...
Cada pregunta que li feu per Flick, ell parla bé de Flick i diu la medalleta de que jo els vaig fer debutar...
Bueno, és que és una realitat, Dani. Jo no dic que no sigui, però és una realitat.
Ara estava parlant del vessant personal.
Jo només del personal.
Jo crec del personal.
El posa en una situació incòmoda.
Sí, 100%. Això és cert, però que crec que també el deixa molt bé en les declaracions i deixa una molt bona imatge de Hansi Flick. A mi m'agrada que el Barça tingui un entrenador que tingui
Flick
aquests gestos.
No està pensant Xavi, que m'ha deixat com una bona persona, sinó...
Que ha revelat una conversa privada.
Jo no podré parlar amb tu amb la mateixa confiança que ho he fet fins ara. I jo en això estic d'acord. Amb la resta, Xavi és lliure d'explicar.
No, evidentment.
La seva veritat.
I de triar el seu moment.
Si
la porta tria el moment de fer les seleccions, com l'ha dit Sònia, Xavi també té el dret
de triar
el moment.
Però, per mi, una conversa privada entre dos col·legues i en el moment en què es produeix i quan el col·lega que no té cap necessitat d'anar i va a la teva casa, que és el cas de Hansi Flick, jo crec que no hi ha... Però, bueno, cadascú...
No. A mi em crida més l'atenció que et puguis guardar tot aquest material si és veritat el que diu Xavi, a mi em sembla gravíssim. Jo no me'l podria guardar 2 anys. És a dir, o ho explico el dia següent de marxar o ja no ho explico. Però això, evidentment, és cosa de Xavi. I, efectivament, l'entrevista és un entrevistot i des d'aquí, per tancar el cercle, felicitar el Joan Gràcies. i a l'Anaïs. I ara... tardíssim, anirem cap a Newcastle. Ara! Perquè d'aquí a un dia i 32 minuts al St. James's Park de Newcastle s'hi jugarà el partit d'anada dels vuitens de final de la Champions. Abans ja hem intentat saludar el Bernat Soler des de Terres Angleses, a veure si ara aconseguim fer-ho en un diàleg més fluid. Hola, Bernat!
Bona tarda, bona tarda.
Ara com si estiguessis aquí al costat. Què destaques del que ha dit Hansi Flick a la roda de premsa?
Doncs no us deixaré encara anar cap a la gespa, eh? Continuarem en terreny electoral, perquè precisament ara comentàveu aquesta relació entre Xavi i Flick sobre si un traïa o no traïa la privacitat de la seva trobada. Ha estat la primera pregunta que hem tingut oportunitat de fer-li a Hansi Flick, i el que personalment li he preguntat és quina era la seva relació amb Xavi i com valorava, doncs, les declaracions que havia fet l'extècnic blaugrana en relació a aquesta trobada que va tenir amb el tècnic alemany ara fa un temps. I Flick ha explicat això.
We are colleagues, okay?
Som col·legues i tenim una bona relació. Vaig contactar amb ell quan entrenava a Alemanya. You know that, i quan vaig arribar al Barça, el vaig anar a veure a casa seva. I va anar bé.
This game and I was there in his home and it was nice but at the end.
Però és un tema privat. Quan parlo amb la meva dona és un tema privat, i quan parlo amb un altre entrenador és privat.
When I say something to another coach is private.
Té claríssim el concepte de la privacitat Hansi Flick, i aquí això sí que és significatiu, no fa distincions entre la seva dona i Xavi Hernández.
Increïble.
Jo, si fos la seva dona, no estaria content, i avui Hansi... Bueno, avui anava
a dir... No, avui no, tampoc.
Però quan tornis de Newcastle dormiràs al sofà uns quants dies. Què més?
Acabat amb una frase, perdona Jordi, respecte a això, dient que jo sé quina és la veritat. Aquí està una mica més críptic, perquè no sabem a quina versió de quins fets es referia exactament. Encara més, sobretot el soroll electoral, que per cert ha dit Flick que no els desconcentrava ni els descentrava del partit de demà, que estan absolutament centrats en el Newcastle, però sí que ha parlat sobre la sintonia, bona sintonia que té amb Deco, i de fet no només amb Deco, sinó amb tothom que té a veure amb el primer equip del Barça, i per primera vegada l'hem sentit parlar d'Alejandro Echevarría.
One of the most important. És una de les setmanes més importants de la temporada. I ens hem de centrar en el partit. Aquí al Barça tot és fantàstic. Fa un any i mig que sóc aquí i gaudeixo cada dia treballant amb aquests jugadors, amb tot l'staff. L'Alejandro ens cuida. Quan li demanes alguna cosa, lluita per aconseguir-ho. Estem construint aquest club també pel futur.
Té raó el Bernat, que jo és la primera vegada que li sento parlar d'Echevarría.
No és casual, tampoc.
I perquè és que la figura d'Echevarría, que n'hem parlat amb Joan Laporta i heu vist que ha tret les urpes, és com una mena de figura tabú, perquè no figura en cap registre. Tothom sap que hi és, però no figura en cap registre, tot i que és evident que forma part del paisatge diari del primer equip. No sé si
hi ha prou familiaritat com perquè el tècnic Flick s'hi refereixi pel nom de pila, sí, Alejandro.
Sí. No, ho veieu com una anomalia o com ha intentat explicar el president? Escolta, és un col·laborador més i embolica que fa fort, tot i la sèrie de llufes, la del franquisme, és la més evident que penja en sobre.
No som sectaris, però... Diu la porta quan li has tret la senyora de la Fundació Franco.
És una manera complexa de...
Jo crec que no és normal. O sigui, no dic que sigui res retorçat, ni il·legal, ni fosc. Simplement que si tu ets tan important, encara que mani menys que el president, que això m'ho crec, però si tu ets tan important en tantes coses de la federació, de la lliga, d'ajudar futbolistes, de no sé què, hauries de tenir una, no, una posició, un càrrec, i una, no sé, que tothom ho sàpiga. Per què no ho té? No m'ho ha acabat d'entendre. Ell diu, no, és una, no, és una despesa que ens estalviem, i ell, a la seva feina li deixen fer-ho i tal.
Tampoc l'he explicat.
Sembla una explicació molt...
No, tampoc l'he explicat. Cruyff tampoc va tenir mai cap càrrec, però és evident que no és pel mateix motiu.
No, no,
sembla
no,
a mi. Cruyff era perquè no li rotava, i en aquest cas...
Sí, però en aquest cas...
Perquè té una màcula evident a ulls d'un gran sector de l'afició del Barça. Vaja, és la molt evident.
Però en aquest cas té una presència diària, un pes al vestidor, que és molt important.
Sí, sí, sí.
O sigui, no, és que la màcula, quina diferència hi ha? Si realment és tan important i fa tot això, pues, quina diferència hi ha entre que tingui un contracte i no el tingui? Mm. I tu dius, no, és que el Barça veuria molt malament que fos un treballador del club, però si ja ho és, no figura.
La diferència, Dani, és que ell tenia una funció similar en la seva primera etapa, és a dir, també era un home molt proper als futbolistes, sí. I era directiu, i quan es va saber que era patró, sí, sí, de la Fundació Francisco Franco, ell va haver de dimitir, perquè socialment el Barça no s'ho podia permetre.
Clar, però si ara treballa pel club,
exacte,
és el mateix.
El que ja no sé és si realment, ara, si Laporta admet obertament que forma part de l'estructura del club, simplement que no és ni empleat ni directiu,
i els socis els hi sembla bé, doncs però efectivament el pots incorporar a la nòmina de, del Barça, perquè no sembla que hi hagi d'haver una revolució.
I arribat al cas, si a tu et sembla que tenir un franquista en l'estructura del club sense ubicació és incompatible amb el que porta el Barça, pots no votar Joan Laporta, perquè no figura la seva candidatura com a directiu, però és evident que hi és. Va, ara sí, Bernat, futbol, què diu Flick de Newcastle?
Doncs mira, és molt curiós perquè sabeu que el Barça va jugar aquí un partit al mes de setembre, que a més el va guanyar, diria que fent una molt bona actuació, especialment un futbol de control que va saber doncs frenar perfectament el futbol més arrauxat anglès, no? I també una manera de neutralitzar l'ambient que s'espera i que hi havia a St. James's Park. Però m'ha cridat l'atenció perquè tant Flick com Joan Garcia, que ha estat el futbolista que finalment ha comparegut avui, la referència a partir de la qual volen afrontar el partit de demà no és aquell, perquè allà tothom diu que ho va fer bé i que, per tant, hi hauria poques coses a corregir, sinó el partit d'anada de l'eliminatòria de semifinals de Copa contra l'Atlètic de Madrid. Mm-hmm. És a dir, que el que s'ha de corregir és el que no es va fer bé, especialment a la primera meitat del partit al Metropolitano, que va acabar amb 4-0. És un argument que han repetit tant Joan Garcia com Hansi Flick, i que m'ha cridat l'atenció perquè és evident que tenen molt fresca aquella situació, i és veritat que una segona punxada d'aquell estil, si no tan grossa, però vaja, una derrota més o menys contundent en un partit d'anada, doncs et compromet molt les possibilitats d'accedir a la següent ronda. Aquesta ha estat l'explicació futbolística més interessant que he trobat en aquesta prèvia de partit, on el Barça doncs jugarà amb tots els futbolistes que té disponibles, evidentment els lesionats ja els descomptem, i amb una sensació també per part del Newcastle d'equip una mica petit, perquè és la primera vegada que juguen uns vuitens de final.
Bé, i tant el seu entrenador com... Va dir que era el partit més important de la seva història, si no m'equivoco.
Sí, però com que venen més a gaudir-lo que no a competir-lo. Demà, evidentment, serà una altra història, però m'ha semblat que... Saps aquests equips que quan els hi fa molta il·lusió jugar un partit contra el Barça o una competició que no estan acostumats, doncs és el que m'ha transmès una miqueta al conjunt anglès en la figura del seu entrenador i del jove Lewis Hall, que és el lateral esquerre, que demà s'haurà d'enfrontar a la Mini Amal en el partit d'aquí de St. James Park.
Molt bé, demà tornem cap a Newcastle, ja a l'escenari del partit. Gràcies, Bernat.
De res, adéu.
Dani, Marcos, Anaïs... Mireu aquesta eliminatòria amb confiança, que sé jo, agafant-vos el que vau veure fa una setmana contra l'Atlètic de Madrid, o la mireu amb dubtes per la irregularitat de l'equip? El dissabte va guanyar Bilbao, però amb una actuació més que gris. Quina mirada teniu sobre aquesta eliminatòria amb el Newcastle?
Jo crec que és que el partit contra l'Atlètic Club van haver-hi moltes rotacions, l'equip arribava molt cansat, era un partit que l'havies de superar com fos, jugar a Sant Mamés no és fàcil, i crec que era un tràmit que l'havies de solucionar de la millor manera i sobretot sense lesionats. Es va fer, i crec que l'escenari et canvia moltíssim quan estàs amb uns vuitens de la Champions i quan a sobre tens la sensació o la percepció de que t'has lliurat del camí complicat, no? de la competició. No és el mateix Newcastle que el PSG, tot i que crec que també l'equip no es pot relaxar. Penso que si alguna cosa ha pres el Barça de Flick és en no relaxar-se en escenaris on creu que ho pot tenir fàcil, perquè s'equivocaria molt.
Respecte a l'any passat, de l'Atlètic de Madrid.
Sí, per això que... I jo, després de veure la versió del Barça contra l'Atlètic de Madrid, i veus que són capaços de fer un partit molt complet, ja et quedes doncs més satisfeta, no? Perquè al final era una mica de dir, ostres, anem a veure si l'equip doncs fa aquest pas endavant i evoluciona o es queda on està, que és, doncs, escolta, salvant partits uns dies millor i altres dies pitjor. I jo el dia de l'Atlètic de Madrid, d'acord, no s'aconsegueix la remuntada, però veus una actuació que penses aquest equip pot mostrar una molt bona versió.
L'Anaïs amb confiança, el Marcos?
També, però per mi és un partit clau. És un partit fonamental per entendre en quina direcció camina el Barça. Ho ha fet molt bé, Supercopa, ha fet molt bé a l'Atlético Madrid, però està fora de la Copa, ho ha fet molt bé al Villarreal, a l'Atlético de Bilbao. Ja és el moment d'Europa I és un partit complicat perquè tens al cap el 1-2 de la fase de grupos i crec que serà, per la manera que té de jugar el Newcastle, aunque no està bé en aquest moment en la Premier, però crec que serà un partit complicat i a veure la resposta que dona el Barça. Fonamentalment, els davanters.
I has de respondre bé els primers minuts. Correcte. El City a la Copa dissabte va patir al principi, després Correcte. Va acabar guanyant amb comoditat, i jo crec que, Dani, aquí el que marcarà el...
Quan dic davanters no dic Lamine, eh? Evidentment.
Lewandowski o Ferran, no?
I Rafinha i Rashford, també. Eh?
Si és que a part de Lamine no hi ha cap davanter que estigui ni a prop del seu nivell. És una cosa que a mi em preocupa relativament. Em preocupa més saber si veurem l'energia de l'Atlètic de Madrid o la de Sant Mamés. Ja m'ha dit, ja m'ha explicat l'Anaïs que és un partit d'entre guerres, però jo tinc dubtes que el Barça recuperi tota l'energia.
Si surt amb la de Sant Mamés...
No, clar.
Però que vull dir, un problema greu, eh?
El que vull dir és si en aquesta seqüència de partits, tot i que hi va haver rotacions l'altre dia, demà l'equip serà capaç de tenir màxima energia.
La Champions, suposa que Sant Mamés va anar com va anar perquè demà ha d'anar diferent. Cau entre dos dimarts i tens l'exigència del dimarts passat de l'Atlètic de Madrid i la demà amb el Newcastle. Jo estic molt confiat també, però parlant clar pel que ha dit l'Anaïs pel rival, perquè és el Newcastle. Si tu em dius que fos el PSG, estaria collonit. I si em dius que és l'Atlètic de Madrid, també. També estaria collonit.
Aquí ja hi arribarem. Ja.
Per tant, ara mateix, veient el nivell del rival que li ha tocat al Barça, estic bastant tranquil.
Confiante, que diria Rivaldo.
Molto confiante. Però em preocupa, per exemple, que cada bugada perdem un llençol. És a dir, hi ha un partit on es lesionen De Jong i Lewandowski, el Barça juga un altre partit i es lesionen els dos laterals, el Barça juga un altre partit i no es lesiona ningú, però demana el canvi Eric García i demana el canvi Casador i tal. Estem una mica sota mínims i a mi això em preocupa de cara a futures eliminatòries.
Quin 11 farà demà Hansi Flick? Ara la resposta.
Loto Hansi.
Vinga, va, a veure com llegiu la ment de Hansi Flick de cara a demà a Newcastle. Primer dubte que tenim és com situem els quatre del darrere i quins quatre són. Algú té Araujo a l'11 titular?
Jo no. Sí.
Mira, el Marcos és l'únic. El tens a l'eix i qui sacrifiques dels altres quatre defenses que queden? És a dir, Eric Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo. D'aquests quatre, qui és el que no és titular per tu?
Per mi juga Gerard Martín.
Gerard Martín descansa.
Descansa.
Sí, jugues amb Araujo i Cancelo.
Sí.
Un boig. No.
Hemos venido a jugar.
És arriscat, però escolta'm.
Fins i tot jo he baixat de la meva aposta d'Araujo com a jugador. És que si no va jugar a Sant Mamés de titular, vol dir que alguna...
Potser l'estava reservant per demà, però no fa sensació. Ja, no fa sensació. A mi no em fa sensació.
A mi va acabar de convèncer. El Salmurri ens va explicar que alguna cosa no feia pensar que Araujo hagués de ser titular i no ho serà demà.
Bé, doncs...
No, però si lo és, què?
Doncs ja et felicitarem en antena.
El Marcos té Araujo i Cubarsí de centrals, Cancelo lateral esquerra, Eric
correcte.
Lateral dret.
Correcte.
Jo ho tinc igual, però tinc Gerard Martín per Araujo.
Molt bé.
La resta, teniu col·locats Eric i Cancelo als laterals, eh?
Sí.
D'acord.
Que Déu ens empari.
Doncs, exacte, una mica de risc a Newcastle.
Ho dic per Cancelo, eh?
Ja ho sé, per Cancelo. Mig del camp... Bernal, Pedri
sí.
i Fermín.
Sí.
Vinga, aquí coincidim tots. I bé, a la dreta, a l'extrem, és evident que va a Lamine. Qui teniu de nou?
Lewandowski.
Jo també.
Jo també. Doncs aquí, Lewandowski tots. I algú té Rashford a l'extrem esquerre? Tots Rafinha.
No. Tot Rafinha. Però crec que Rashford haurà de ser important en aquesta eliminatòria.
Sí, no, jo
perquè...
Deuria.
Deuria.
Sí, li han preguntat avui a Hansi Flick.
Els dos últims partits que porta són perquè ens comença
a... Ja, però Anglaterra, Newcastle...
Va marcar dos gols.
Se li hauria de donar
veus. Del mig del camp endavant tots coincidim el mateix 11, només el dubte de si jugarà o no. Araujo.
Dani, Marcos, Anaïs, gràcies.
Araujo serà insuportable.
Apagueu els mòbils.
Adéu.
Una pausa mínima i marxem cap al Tot Gira.
Vols estudiar una enginyeria?
Aleus, l'Escola d'Enginyeria Salesiana t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada amb pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
Participa en la jornada de sessió informativa del 12 de març. eus.cat
La Perla 29 s'instal·la al Teatre de Sarrià per presentar La nit de les Tríbades, en direcció d'Oriol Brogi.
Quatre actors reviuen el text més celebrat i polèmic de Per Olof Engvist, on una sala d'assaig es convertirà en un espai per canviar el món.
A partir del 6 de març al Teatre de Sarrià. Tres úniques setmanes.
Entrades a teatredesarrià.cat.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
El 13, 14 i 15 de març torna el Time Out Fest i aquest any ho fa amb altura. El millor festival gastronòmic de Barcelona s'instal·la durant 3 dies al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum, per oferir 21 plats únics amb el producte català com a protagonista. Tallers i tastos gratuïts, DJs, bingo musical i les millors terrasses amb vistes a Barcelona. Time Out Fest, del 13 al 15 de març.
Me'n vaig, el viatge a la literatura. Al MUT 2026 parlarem del viatge a través d'obres literàries. Viatges plaents, involuntaris, forçosos, els que ens transformen i els que ens fan mal. Festival de Literatura MUT, del 19 al 21 de març a Olot i del 26 al 28 de març a Girona. Més informació a festivalmut.cat.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença...